Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit a Ràdio Estel.
Vols conèixer gent nova i fer nous amics? Escolta l'espai del Club Més Amics dissabtes i diumenges a 9:15 del matí. Coneixeràs els avantatges, les sortides i tot el que has de saber del nostre club més social. Teatre, cinema, consells, entrevistes i molt més amb el Club Més Amics, perquè volem amics com tu. Les millors estones a Ràdio Estel amb el Club Més Amics, els caps de setmana a 9:15 del matí.
RadioEstel.cat. Totes les opinions, totes les reflexions sobre l'actualitat de l'Església a RadioEstel.cat, el teu portal d'informació.
De jazz, com més, millor. Els dissabtes a Ràdio Estel gaudeix d'un extra de jazz setmanal a la fórmula jazz de Ràdio Estel. A partir de la 1 del migdia, més de 5 hores seguides de jazz. Jazz pels descosits, sense mesura, sense límits. Perquè de jazz, com més, millor. Els dissabtes a la 1 del migdia, fórmula jazz a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, pàgines que m'han corprès, amb Teresa Forcades i Vila.
Molt bona nit. Benvinguts a la 42a emissió del programa Pàgines que m'han corprès. Aquest no és un programa sobre llibres, sinó un programa sobre com els llibres ens fan sentir, sobre com els llibres són capaços d'inspirar-nos. Avui fa uns dies que he agafat el primer refredat d'aquest tardor-hivern, de manera que si se sent la veu una mica agafada o si em surt algun gall, doncs ja em disculpareu. De fet, el text d'avui és d'una novel·la que té alguns tons sinistres, o més que alguns. El fragment, però, que ara llegiré, doncs encara no el reflecteix massa. Començo. Ara mateix torno de fer una visita al meu propietari, el solitari veí que segur que em portarà mal de caps. Realment aquesta és una regió meravellosa. No crec que hagués pogut trobar en tot Anglaterra un indret tan completament apartat del brugit de la societat. Un paradís perfecte per als misantrops. I crec que el senyor Heathcliff i jo som la parella ideal per compartir aquesta desolació. És un individu formidable. Poc es podia imaginar la simpatia que m'ha inspirat quan he notat com els seus ulls negres es replegaven recelosament sota les celles en veure'm arribar a cavall i com endinsava encara més els dits amb ferotge resolució a les butxaques de l'armilla quan he anunciat el meu nom. El senyor Heathcliff, he dit. M'ha respost amb un moviment de cap. Sóc el senyor Lockwood, el seu nou llogater, senyor. És un honor per a mi visitar-lo tan aviat com he pogut, d'ençà de la meva arribada, per expressar-li el desig de no haver-lo importunat amb la meva insistència a sol·licitar l'ocupació de la granja dels Torts. Ahir em van dir que vostè havia tingut alguns projectes.
La granja dels Torts és meva, senyor.
Ha interromput, estremint-se.
I no permetré que ningú m'importuni si ho puc impedir. Passi.
El passi ha estat pronunciat entre dents i el sentiment que expressava era
«Vés-te'n al diable».
Ni tan sols la reixa sobre la qual es repenjava no ha fet cap moviment que correspongués a les seves paraules. I suposo que han estat aquestes circumstàncies les que m'han decidit acceptar la invitació. M'he sentit interessat per un home que semblava encara més exageradament reservat que jo mateix. Quan ha vist que el pit del meu cavall empenyia literalment la barrera, ha allargat la mà per treure'n la cadena. Després m'ha precedit pel camí, amb aire sorrut, i ha cridat quan entràvem al pati.
Joseph, agafa el cavall del senyor Lockwood i porta una mica de vi.
Aquí tenim tot el personal de servei, suposo. Ha estat la reflexió suggerida per aquesta doble ordre. No és estrany que l'herba creixi a les lloses i que el bestiar sigui l'únic encarregat de tallar les bardisses. Joseph és un home gran, més ben dit, vell. Molt vell, potser, tot i ser robust i musculós.
Valga'ns Déu!
Ha dit per ell mateix amb una veu baixa que expressava mal humor i fàstic mentre es feia càrrec del meu cavall. M'anava mirant tota l'estona a la cara d'una manera tan agra que jo, caritativament, he suposat que necessitava l'ajuda divina per digerir el dinar i que la seva pietosa exclamació no tenia res a veure amb la meva imprevista aparició. Sims Rúfols és el nom de la residència del senyor Heathcliff. Rúful, Wuthering en anglès, és un adjectiu molt específic d'aquesta regió que descriu l'agitació atmosfèrica a què està sotmès l'indret en temps de tempesta. En totes les èpoques deuen tenir, sens dubte, una ventilació pura i saludable. Es pot endevinar la força del vent del nord quan bufa sobre el marge per l'excessiva inclinació d'uns quants avets esquifits que hi ha a l'extrem de la casa i per una filera d'arços esprimatxats que allarguen totes les branques en la mateixa direcció, com si demanessin almoina al sol. Sortosament, l'arquitecte tingué la previsió de fer una construcció resistent. Les estretes finestres estan profundament endinsades en el mur i els angles de la casa estan defensats per grans pedres que sobresurten. El solitari veí, que segur que em portarà mal de caps. Realment, aquesta és una regió meravellosa. Som a l'inici d'aquesta novel·la i, a una de les primeres frases, ja crea aquesta sensació d'un cert desconcert que després es va repetint al llarg de la novel·la i es va aprofundint. D'una banda, un comentari d'un veí que portarà mal de caps. I acte seguit, aquesta expressió de joia davant de una, diríem, un entorn que el protagonista, Lockwood, considera meravellós. Bé, Lockwood no és exactament el protagonista, és un dels caràcters que surten a la novel·la, no pas el principal. Meravellosa perquè hi he trobat amb algú que és encara més recelós, més solitari, més misantrop que ell mateix, que Lockwood mateix. Aquest Heathcliff, que l'ha rebut parlant entre dents i que li ha dit que passi sense fer cap gest que indiqués doncs, que s'havia de prendre seriosament la invitació. Clarament, aquesta no és una novel·la convencional i, de fet, quan va ser publicada sota pseudònim, avui ja avanço que l'autora d'aquesta novel·la és una dona, però que va publicar amb un pseudònim masculí i que els qui, abans de conèixer la seva veritable identitat, els crítics de l'època estaven convençuts que era un baró el qui l'havia escrita, no només perquè el pseudònim així ho podia donar a entendre, sinó sobretot per la violència i per la, diríem, capacitat de descriure la amoralitat de què és capaç l'ésser humà, però sobretot per la passió i la violència i la força amb què aquestes descripcions es van succeint al llarg de la novel·la. A mi m'ha desconcertat, certament no perquè doncs, no hagi llegit abans textos que descriuen d'aquesta forma, diríem, nua, les passions de què és capaç l'ésser humà, diguem-ne sense suavitzar-les i intentant anar tan a fons com fos possible, sinó crec perquè aquesta novel·la combina aquestes descripcions amb la capacitat d'apreciar delicadeses i barreja aquesta mirada capaç de ser raonable, capaç de fins i tot ser delicada, la barreja amb la brutalitat. M'he sentit interessat per un home que semblava encara més exageradament reservat que jo mateix. Això diu Lockwood quan coneix Heathcliff. I aquests noms anglesos, de fet, tenen el seu significat. Lockwood, que és qui parla en aquest fragment que he llegit, la primera part del seu nom, Lock, en anglès vol dir pany o tancar. Tancant pany. És un personatge i Wood és fusta, que també pot tenir un significat perquè el primer dia que passa a casa de Heathcliff, de fet, el dorm en un llit que és com un armari. El llit és dins d'un armari, això se suposa per aprofitar l'espai, de manera que doncs, l'habitació pugui usar-se com a sala d'estar durant el dia i a la nit doncs, el qui ocupa aquest llit pot dormir-hi perquè, de fet, s'obre l'armari i a dintre doncs, hi ha un llit parat, amb una finestra, fins i tot. Aquí és on dormirà Lockwood i, més enllà de que s'allotgi una nit doncs, en un espai tancat, és un símbol que tota la seva vida d'aquest personatge és com tancada en si mateixa. És un personatge que servirà de fil conductor d'aquesta novel·la sense ser-ne protagonista. Ell arriba d'hoste i comença a descobrir aquest Heathcliff que ara mateix doncs, ja hem conegut i molts d'altres personatges que li seran presentats a través de la narració que li fa l'antiga majordoma. Per tant, Lockwood és fil conductor, però ell no és protagonista de la història. Ell la observa, ell s'interessa per la història, però no vol involucrar-s'hi. És una mica la descripció que podríem fer d'aquesta forma d'existir. passar per la vida sense, doncs, voler que implicar-se, sense que un estigui disposat a córrer el risc que se li alteri el pla de vida tal com el tenia potser, doncs, ja planejat, dissenyat o simplement tal com està acostumat a fer. Ara recordo d'una frase que s'atribueix a John Lennon, que deia que, de fet, la vida és allò que et passa quan vas a fer alguna altra cosa. De manera que, si no permets que hi hagi esdeveniments que et treuen de la, només la rutina, sinó d'allò que tu tenies previst, doncs potser aquesta capacitat de viure, doncs, també et passarà com a Lockwood, que la veuràs passar per davant teu, però que no t'hi implicaràs. M'anava mirant tota l'estona a la cara d'una manera tan agra que jo, caritativament, he suposat que necessitava l'ajuda divina per digerir el dinar. Aquesta frase mostra una altra de les característiques típiques d'aquesta novel·la que encara no havia anomenat, i és el sentit de l'humor, la ironia. Aquesta rebuda poc amigable, ara per part ja no del senyor Heathcliff, sinó del criat, Joseph. Aquesta rebuda poc amigable, aquesta cara agra, que el Lockwood, doncs, decideix atribuir a les dificultats digestives. De fet, l'única expressió que li hem sentit de moment en aquest personatge, Joseph, és «valga'm Déu», i aquest serà certament un personatge caracteritzat per la seva religiositat, però una religiositat que no ha aconseguit encara fer-li el cor de pedra, doncs, que se li torni una mica de cor de carn, perquè, doncs, resulta un personatge esquerp i poc humà, que sembla que utilitzi la religió simplement per justificar el mal humor i la crítica cap als altres. Aquesta novel·la és considerada un clàssic de la literatura anglesa i, entre altres coses, és perquè, de fet, aconsegueix de fer atractiva i interessant la novel·la sense que hi surti ni un sol personatge atractiu. O millor dit, corregeixo, sí que tenen característiques, doncs, que els poden fer atractius, però no n'hi ha cap amb el qual el lector, almenys el lector ben pensant, es pugui identificar o pugui pensar, doncs, aquest personatge m'ajuda, diríem, a, doncs, tenir algun aprenentatge sobre les bondats de la persona humana. Més aviat sembla una mirada dirigida a inquietar, a ajudar a prendre consciència d'allò, doncs, que resulta menys fàcil d'integrar per una persona. Abans he parlat del nom de Lockwood, ara em referiré al de Heathcliff, que també en anglès, Heath, aquesta primera part, es referiria a una estepa, a un tros de terra més aviat salvatge i àrida. També pot significar un matoll d'aquesta estepa. I Cliff és un penya-segat. Per tant, el nom Heathcliff és com un terreny rocós, àrid, a la vora d'un penya-segat. Si abans hem agafat a Lockwood com un símbol de la forma de viure d'aquest personatge, aquest està tancat dintre d'aquesta fusta, un cor de fusta, podem dir que no sent ni vibra, aquí tenim una forma oberta, aquest no està tancat, és una estepa, és un lloc obert, és un lloc salvatge, i a més és un lloc al costat d'un penya-segat. És un contrast. I un contrast entre una forma freda, tancada de viure, i una forma com ell s'ha donat, que pot ser encara més salvatge o reservada, però que viu amb intensitat. Si el primer queda com frenat en el seu impuls vital, Lockwood, Heathcliff és el contrari. Està a l'aire lliure, està en una zona salvatge, que no hi ha normes, que no hi ha límits, i al costat d'un precipici. Si Lockwood és l'apatia, apatia, Heathcliff és la passió. Per una filera d'arços esprimatxats que allarguen totes les branques en la mateixa direcció, com si demanessin almoina al sol. L'autora, ja he dit que, a més de tenir aquesta capacitat de descriure les passions de l'ànima humana, i de fer-ho, també cal dir-ho d'una forma de vegades fins i tot quasi grotesca o exagerada, té capacitat poètica. De fet, també és poeta. I aquí fa una imatge bonica, aquesta de l'arbre que es vincla, o del conjunt d'arbres que es vinclen tots amb una mateixa direcció. Més que vinclar-se, és que han adoptat de forma ja permanent aquesta inclinació, en principi antinatural, per efecte d'aquest vent que bufa sempre en la mateixa direcció. I aquesta forma dels arbres, aquestes branques, totes projectant-se en una mateixa direcció, descriu l'autora que és com si aquests arbres demanessin almoina al sol. També és bonic que a l'inici d'aquesta novel·la, on de sol en veurem poc, hi ha aquests arbres que d'alguna manera simbolitzen o podrien simbolitzar aquestes ànimes humanes, aquestes persones, que sota els efectes d'aquest vent, en aquest cas doncs no un vent atmosfèric, sinó una pressió, una impressió que els ve de fora, una força que els ve de fora, aquests personatges que més endavant coneixerem, comencen com a nens a ser sotmesos a una pressió indeguda. Hi ha unes pressions que és de desitjar que cap nen no es vegi sotmès. I van com vinclant-se, van torçant-se, van quedant inclinats d'una forma antinatural i patint les conseqüències d'això. Però en aquesta primera imatge sembla doncs, que aquesta mateixa posició torta pugui tenir un referent de llum, pugui tenir com a referent que és una posició que està demanant a la llum, al sol, que doncs, li presti atenció. El fragment d'avui correspon a la novel·la Cims borrascosos, d'Emily Brontë. Quan he llegit el text, en lloc de traduir Cims borrascosos, que és el nom de la novel·la i també és el nom de casa de Heathcliff, he dit Cims rúfols perquè doncs, no hi ha donar a conèixer, com que sempre ho deixo pel final. Rúfols és un sinònim de borrascosos i com que la pel·lícula així en castellà, Cumbres Borrascoses, no? Tothom li deu sonar, doncs per això he fet aquest petit canvi, per dissimular una mica, però de fet doncs, aquesta pel·lícula bastant popular de l'any 39 amb Laurence Olivier feia de Heathcliff i Merle Oberon feia de Cathy o de Catherine, que és doncs, l'enamorada de Heathcliff. Emily Brontë va néixer el 1818 i va viure només 30 anys. Va morir de tuberculosi. Als 29 anys és quan va publicar aquesta seva única novel·la, Els cims borrascosos. I després ja de morta es van trobar alguns dels seus poemes i es van publicar aquests poemes. Per tant, si va morir just un any després de la publicació, doncs l'únic que ella va poder viure o experimentar va ser una reacció barrejada a la seva obra. No va tenir temps de veure com es convertia en una de les obres considerades clàssiques de la literatura anglesa. Ja he comentat que va publicar-la, la novel·la, amb un pseudònim, Ellis Bell. Les inicials, la E i la B alta, sí que es corresponen al seu nom, Emily i Brontë. Això ho van fer tots els germans perquè, de fet, doncs, Emily forma part d'una família en la qual doncs, les altres dues germanes, Charlotte Brontë, que és més coneguda per la seva novel·la Jane Eyre, i també la petita, Anne Brontë, que escriu una novel·la que es diu Agnes Grey, també el germà va escriure, Patrick Branwell es diu, Branwell Brontë, i hi havia dues germanes més, de fet eren sis germans, fills d'un clergue de pocs, diríem, mitjans econòmics, que vivien en una zona doncs, del nord d'Anglaterra no massa diferent que el paisatge que Emily Brontë descriu a Cims borrascosos. Aquestes estepes salvatges amb zones de penya-segats i batudes pel vent. Les tres germanes grans, Charlotte, que era la tercera, i les dues més grans, van ser enviades amb un internat quan va morir la mare. Emily llavors només tenia 3 anys. I Charlotte descriurà els abusos que van viure en aquest internat i les males condicions en la seva novel·la Jane Eyre. Les dues germanes grans, de fet, moren de resultes d'aquestes males condicions. Emily va a l'internat, però molt poc temps, perquè les treuen a les dues que queden, a la Charlotte, que ja hi havia anat amb les germanes grans, i a l'Emily, que tot just acaba d'arribar, les treuen de l'internat quan en l'internat es declara una epidèmia de tifus. Emily sempre va ser tímida i molt amant dels animals, sobretot dels gossos. Era una persona, com aquest personatge de Lockwood i de Heathcliff, extremament reservada. De fet, la seva millor amiga fou sempre la seva germana petita, Anne. Quan va morir, la seva germana gran, Charlotte, va llimar la seva obra, en part, i el seu record biogràfic, per fer-la més convencional. Era molt poc convencional, Emily, per això el caràcter de Catherine en aquesta novel·la la pot recordar o pot tenir parts de la mateixa autora, Emily. Aquesta incapacitat de ser continguda en allò que s'espera d'ella, en allò que és convencional i particularment allò que s'espera o és convencional per les dones. Per tant, aquesta novel·la, Cims borrascosos, és també, podríem dir-ne, protofeminista en el que té de crítica en el confinament de les dones, confinament en el qual, per cert, surten també dones que en són directament còmplices. El fragment d'avui l'hem escoltat en la traducció de Montserrat de Gispert. I això és tot per avui. Us hem acompanyat Toni Huguet a les vies de so i Teresa Forcades al micròfon. Fins dimecres vinent i que tingueu molt bona nit i una molt bona setmana.